parla després del centre de fauna de Torrefarrussa. Llavors, hi ha un vídeo on es pot veure un personal de la Guàrdia Urbana agafant aquesta serp sense gaires complicacions. Jo, la veritat, no sabia que la Guàrdia Urbana estava entrenada per agafar serps, perquè realment ho fa molt bé.
Sí, hi ha un cos especial. L'agafa pel coll, si se'n pot dir, no sé com dir-ho.
El coll és tot,
Per abans del cap i per la cua.
Sí, exacte. Sí. I, de fet, es veu com la serp l'intenta mossegar, però ell sense immutar-se, continua allà tranquil·lament agafant aquesta serp.
Són valents.
Són molt valents, sí. Vosaltres agafaríeu una serp...
No,
si l'haguéssiu de treure a algun lloc?
Jo a priori no, però no sé, si et veus en la necessitat, doncs sí, és que no sé. Les coses no...
Quina és la necessitat?
Home, la necessitat és que, per exemple, s'ha aixecolat a casa.
Clar.
Val. No, jo fujo.
Ah, tu fuges ja, i truques i que vingui el Guàrdia Urbana.
Que vingui aquest Guàrdia Urbà. Jo vull aquest Guàrdia Urbà.
Que el presenti a casa.
L'heroi.
Ai, en fi, no és el primer cop, però, que es troben animals exòtics per Barcelona. No sé si en recordeu, justament fa un any es va trobar un pitó de 15 quilos penjat d'un arbre a les Corts i fins i tot van haver de venir els bombers. He vist que van anar 5 camions dels bombers per rescatar aquest pitó de 15 quilos, que estava penjat a dalt d'un arbre.
Perquè la serp aquesta de diagonal, quina...
No era molt gran.
No, era petitoneta. Era
un pitó de 15 quilos.
No. Exacte. Llavors, això, es van necessitar 5 vehicles de bombers, per sort, amb aquesta serp de l'Avinguda Diagonal, només amb una persona amb molta decisió n'han tingut prou.
Us dic una cosa, donem per fet que les serps ens fan una miqueta de fàstic i respecte. Hi ha gent que està enamorada de les serps.
Em fa respecte. Fàstic no, eh? Veig tocar una vegada al Cosmo Caixa.
Ah, sí, vas tocar. Allò de textures...
Sí, el
toca-toca. El toca-toca. Pues ara tocaràs una cobra.
Una boa blanca, me la van posar al coll.
Ah, te la van posar? Com si fossis abierto hasta l'amanecer.
Hi ha fotografia d'aquest moment?
No ho sé, perquè igual no hi havia ni màquines de fotografia.
Perquè va ser...
Fa molts anys.
Val.
Però sí que recordo que el tacte és molt suau.
Molt suau, no?
Molt suau.
Si penses que no és... Clar, si no penses que és una serp, igual fins i tot és agradable.
És agradable.
Clar, per algú es fan...
Pensant que era una serp...
Per algú es fan bolsos.
Jo tinc una petita anècdota, tenim temps, com anem amb temps. Jo quan festejava, una expressió molt...
Festejaves, eh?
Festejava, clar, era un festeig a distància, jo venia els caps de setmana, jo vivia a Castelló, i la Sara aquí, i vaig començar a dormir a casa d'una tieta d'un amic, que tenia lloc. Bueno, doncs la...
Hi havia lloc per tu i per una serp?
Espera't. Entro, i nada, i tal, i el pis, bueno, un pis així com antic, i de senyora gran, però bé, la mare de bé, i molt amable, i diu, bueno, i aquí està la serpiente. Dic, com? I la tenia en un terrari d'aquells,
sí.
Però, clar, jo dormia al costat.
Uau.
Jo dormia al sofà al costat.
Dormies?
Sí, bueno, la primera nit recordo que vaig estar una estona... Parlava com si fos un gos, no? Però no fa nada, eh? Digo, home, sobretot perquè hi ha un cristal entre ell i jo. Si m'ho diguessis, estigués solta del pis...
I has posat menjar alguna vegada o no?
No. Vam començar una relació... La serp i jo vam començar una relació d'ignorar-nos mútuament.
Molt bé.
Va funcionar.
Mai tindria una serp a casa meva.
No, ni jo tampoc.
Mai a la vida. En fi, parlant d'animals, també ahir es va trobar una cabra deambulant pels carrers de Vilanova i la Geltrú.
Una cabra?
Sí, una cabra. O sigui, està deambulant concretament per la Ronda Ibèrica de Vilanova i la Geltrú.
No seria el gat d'Olma Giró que ha fet la transformació, al final?
No, una cabra. O sigui, està per allà suelta. Llavors, els agents de la policia van cridar una pastora professional.
Què dius?
Sí, perquè els hi donés indicacions de com agafar l'animal sense estressar-lo.
Però era també mosso d'esquadra o guàrdia urbà, pastor?
No, van cridar una pastora.
Haguessin hagut de tocar a Xavi Pastor.
Sí. Una pastora professional és pastora Soler, no?
Home, clar. És més professional que ella, que ho porta intrínsec.
Ja ho tenim.
Total, que va arribar una pastora professional.
Sí, va arribar una pastora professional perquè això, no volien estressar l'animal, llavors necessitaven algú que hi entengués, no? A més, volien evitar un problema de seguretat pública, que la cabra comencés a córrer pel mig de la carretera, vés a saber, no?
Com et cercioras de que una pastora és professional i no aficionada?
Que crida les cabres i van.
Té pàgina web? pastora professional.
Pastora professional. Com crides a una pastora surta. Professional? O sigui, com arribes a aquest contacte?
Sortirà les pàgines amarilles.
N'hi ha, no, n'hi ha.
Per, pastores, sí, per pastora professional.
En fi, llavors la policia ha fet com diverses gestions per localitzar el propietari d'aquesta cabra, però no ha tingut gens d'èxit, i ara el que estan fent és una crida a la ciutadania per esbrinar de qui és aquesta cabra, pobra, perquè encara estan buscant el seu propietari.
S'han fet cartells o algo per xarxes socials?
Crec que de moment no, però vaja, però sí, mira, per xarxes socials sí que s'ha fet una crida, eh?
Molt bé. Molt bé.
A veure si la troben aviat, esperem.
Home, és que perdre una cabra no hi haurà tant, digo jo, que no serà tan habitual, no?
No hi ha tanta cabra pel món.
Dic bueno. Jo, vamos.
Bueno.
Ai. No, sí, cabres metafòriques estarem, que n'hi ha moltíssimes.
Sí, 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 sí.
De fet, hi ha un festival aquest cap de setmana, que saps què vull dir? Xumba, xumba, xumba.
No existia abans el això m'ho irà al carretero que està basat en tot això.
A veure.
No existia abans el cabra rock.
El cabró rock, ja, aquest cap de setmana.
No, hi ha el cabró rock, sí. Però abans...
Hi havia el cabra rock.
Jo crec que havia existit el cabra rock.
Carretero, confirmes la... No, no el ves convençut.
No.
No sé, no sé.
A mi, a mi també em sona.
A mi em sona, eh?
Que em sonar, que em costa.
Uau.
A mi també em sonar. Xunda, xunda, xunda.
Sort que som... Sort que som a...
Estaràs tot el dia fent aquesta broma.
Exacte. Sort que encara som a primavera.
I la setmana que ve, també.
Sort que encara som a primavera.
Sabera, però ara se'ns menja ja el so del sonar. Xunda, xunda, xunda.
Ai, és que poso cabra rock i només em surt el cabra rock.
Ja, perquè ja no existirà.
Clar.
Ha evolucionat.
En fi, serps, cabres... Sembla que els animals ens estiguin
Invaint. Sembla la pel·lícula aquella,
sí,
no?
Sí,
com
sí,
es
sí.
deia? La de...
Jumanji.
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 A veure si estem en Jumanji.
Fixa't.
Si s'ha obert el joc.
Doncs seria molt divertit.
Si sí, la gent pateix molt en aquesta pel·lícula.
Divertidíssim.
Hi ha una estampida de rinocerontes, per la diagonal.
Sí, mosquits gegants.
Tancs no, però rinocerontes...
En fi. Més cosetes?
Sí, més cosetes. Canvi de tema, mireu. Aquest tema em té molt preocupada, perquè resulta que ha sortit una llista de productes que tots utilitzem que estan fets de petroli o que porten petites dosis de petroli.
Ho he vist.
I que nosaltres els ingerim sense cap problema i sense saber-ho.
Com si tal cosa, sí.
Sí. Llavors, és una llista que ha fet el Departament d'Energia dels Estats Units i serien, doncs, els aliments que s'anomenen com a petroquímics.
Fixa't.
Aliments petroquímics.
Petroquímics, sí.
Com a Tarragona,
sí.
És que,
clar,
ja, sí, la petroquímica.
Sí. O sigui, ja t'està donant moltes pistes el nom de l'aliment.
Sí, sí.
Això
sí.
És un aliment petroquímic.
Sí, sí, no, però clar, ara quan t'expliqui quins aliments són diràs, ah!
Ah, doncs ahir vas menjar quatre.
Exacte. Llavors, hi ha moltíssims animals. Aliments petroquímics. Aliments petroquímics, però us porto com una llista dels que segurament ingeriu normalment. Primer de tot, xiclets.
Mira,
xiclets.
No soc de xiclet perquè em fa mal la mandíbula. Adelante.
Jo tampoc, però vaja, que els xiclets... Sí? Doncs mira, els xiclets estan fets de plàstic de petroli, el que s'anomena com a cera de parafina.
Fixa't.
Llavors, on es pot trobar també cera de parafina? Es pot trobar, sabeu el que cobreixen els formatges? O sigui, per exemple, els clàssics formatgets rodons amb coberts de cera vermella?
Sí, el mini va viure.
Allò és cera de parafina, és a dir, de petroli. I també s'utilitza per donar lluentor a fruites i verdures.
Lluentor, allò que... El brillo aquell.
Sí, exacte. Aquesta cera s'utilitza per donar lluentor.
Quan compres al mercat de la illa, està tot...
Brilla.
Brilla tot.
Llavors, després també, molts cosmètics, per exemple, pintallavis, contenen, doncs, cera de parafina.
Mare.
Què més? Xocolata i boletes de xocolata recobertes.
Com?
Sí, sí que n'hi ha, boletes d'aquestes.
Rajoles de xocolata. Si veieu rajoles de xocolata que són molt brillants i lluents, porten parafina, també. No sé si sou de menjar molta xocolata.
Déu-n'hi-do, sí.
De moment, no.
Ha de ser xocolata d'aquella que el color és opac, diguem-ne. Val.
Diria que sí.
Què? Bé, anem bé, Joan.
Sembla que tota la que menjo brilla.
Et vas trobant malament per moments.
O sigui, s'utilitza també per mantenir com la consistència i la fermesa de les rajoles de xocolata, perquè es mantinguin sòlides. Ja. Llavors, també és un producte antiadherent que fa que la xocolata no s'enganxi als motlles quan s'utilitza doncs, per fer pastissos, brownies, el que sigui. Llavors, els colorants de xocolata també deriven del petroli. Per exemple, els M&M's o els lacacitos, doncs aquells colors són, són també parafina.
El lacacito té molta brillantor, eh?
Doncs exacte, doncs això mateix és parafina també.
I el M&M's exemple... se deshace en tu boca, no en tu mano.
Exacte.
Ah, exacte.
Aquest és el... Mira. Molt bé, l'eslògan, no? El tenia molt, molt oblidat.
Sí,
molt,
sí, sí.
T'ha sortit molt
clàssic.
Molt ràpid.
Per exemple, el color groc dels lacacitos també és el color groc que tenen els ganchitos i que ens deixen les mans així com taronges.
El ganchito porta petroli?
El ganchito també porta petroli.
M'has destrossat la vida, eh?
Ui, de fet, doncs encara queden molts d'altres, eh?
La vida.
I aquí, encara queden molts d'altres.
Si ho hem d'eliminar, acabes de carregar-te la meitat de la dieta dels berenars d'aniversari del Montse.
Ui, exacte, sí,
espera't
sí.
Que el que ve...
Aquí, ara estic...
Nuggets de pollastre. Nuggets de pollastre porten també derivats del petroli.
Els nuggets?
Sí, 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 perquè s'utilitza un oli de soja hidrogenat, que és un antioxidant derivat del petroli, que sintetitza industrialment per fer-lo servir, doncs, això, en pollastre, també es fa servir en perfums, resines o vernissos. És a dir, seria l'oli aquest que es fa servir per fer servir els nuggets.
Veus, el
per menjar els nuggets.
El mateix que et pots, pots posar al coll per atraure altres persones, tu menges amb nuggets de pollastre.
Ah, exacte.
Tu menges al McDonald's. Déu-n'hi-do, estic impactat. Bueno,
sí. Sí, sí, aquest oli també el
però
porten.
Però si continuem vius, en principi és que el cos no ho tolera, perquè clar, jo clar. Aquestes coses...
Totalment, sí, sí.
Ara, que segurament ens mata a poc a poc...
Però vaja, jo aviso.
I al final, en el compte final, et treu un parell de nits.
No, jo us dono la informació i vosaltres feu el que vulgueu amb aquesta informació.
Informació és aquesta, eh?
Tu què faràs, Judi? Eliminaràs o què tens pensat?
No, home, hi ha coses que com la xocolata, que no l'eliminaré pas.
Mira, parlant de pastores, ha fet una Ana Pastor, eh? Estos son los datos.
I interpreta-los com
són les conclusions.
Exacte. Què més? Gelats. Gelats, concretament, de vainilla, de llimona o d'ametlla. Moltes vegades doncs, es fan servir també olis sintètics derivats del petroli per aromatitzar a la vainilla, els gelats de vainilla, els gelats de llimona, els gelats d'ametlla...
És curiós, això, eh?
Sobretot aquests gustos que són tan característics.
Els de xocolata no, eh?
Els de xocolata no, que en sapiguem, però clar, si està fet amb rajoles de xocolata que porten clar. Derivats del petroli, llavors hi ha...
Llavors
està pensant, és millor un gelat de xocolata que una presa de xocolata.
Mare de Déu. Els gelats de vainilla, llimona...
Que no acaba aquí la cosa.
Sacarina, sacarina, que molta gent fa servir com a substitut del sucre.
Servidora.
Doncs mira, hem de saber que la sacarina també es va inventar a partir d'experiments amb derivats del quitrà d'ulla, que se'n diu... que actualment s'obté amb la síntesi química del toluè i altres derivats del petroli.
Toluè.
Toluè.
Toluè no és un pas de ball. Toluè. Porta petroli al ball. No posis petroli,
no posis petroli
a l'escenari d'un ball clàssic no. Perquè acabaran malament.
Sí. Si sortirà malament el toluè.
Toluè.
Està més coset. Així no puc continuar.
Ai. Va, què més? Pasta de dents, anem, també. Anem. Inclou derivats del petroli per...
Pasta de dents? Sí. Bueno, això no em sorprèn més. Sí, jo, sempre jo sempre penso, la pasta de dents... A mi...
Què porta, no, la pasta de dents?
Té pinta de portar moltes
totalment,
coses.
Totalment, sí. I després, per últim, medicaments d'ús comú, com per exemple l'aspirina i l'ibuprofè.
Ah, mira.
L'aspirina i l'ibuprofè.
Un medicament porti petroli, eh?
Sí, 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 sí.
Ai.
Ai.
Com estem?
Fatal.
Bueno,
us continuareu prenent aquestes coses o no? Jo pasta de dents sí, per higiene.
Home, estaria bé, eh? Estaria bé.
I la xocolata crec que també. I els nuggets de pollastre de tant en tant tampoc fa mal.
Pasta de dents havia usat... És que és molt cara. Havia usat una que és vegana.
Són caríssimes.
Sí.
Ah. Si totes aquestes que et destrueixen per dins són cares,
imagina't
les que no. El triple o el quàdruple.
Musiqueta?
Anem a la musiqueta.
Haces que camina 2 metros del suelo. Siempre en mi cabeza, aunque estés muy lejos. Pienso en ti tan fuerte para verte en sueños. No sé cómo hacerlo, pero ya me duermo. Caigo desde arriba, giro en espiral. Una pesadilla, este no era el plan. Pero es mi cabeza, puedo anticipar que estarás abajo por si caigo.
Doncs així sona la nova cançó de Maya Romero, que ja va anunciar el Primavera Sound. Els fans estan molt contents, perquè penseu que Maya no treia cap cançó des de l'estiu passat, des de fa justament un any, que va treure una col·laboració amb el seu amic i artista català, Alice. I això, el seu últim disc va ser també fa 2 anys, el 2022, que va treure Cuando No Sé Quién Soy. Per tant, els seus fans estan molt contents, esperaven ja nova música de Maya. Realment, Maya ha tret moltíssimes cançons, col·laboracions amb altres artistes, però aquesta mateixa, doncs, la canta sola.
És xula,
és molt, sí, és molt xula.
És veritat.
És una mica més moguda, però no perd la seva personalitat
Alternativa.
De Maya, de...
Eclèctica.
Bueno, no, però aquesta veu dolça,
sí.
No?
Sí, entre dolça i estic no puc anar a la meva vida.
Exacte, sí, una mica així. De fet, és una cançó bastant surrealista. És difícil de catalogar en cap gènere concret. I, de fet, el videoclip...
És eclèctica?
És eclèctica, sí, exacte.
Perfecte.
I, de fet, el videoclip també és bastant surrealista perquè diuen que sembla insinuar que tracta sobre el seu pas pel concurs d'Operación Triunfo.
I tens la lletra? Tenim alguna... No tens la lletra, no? Ja la buscaré.
Ara mateix aquí no, però no tant per la lletra, sinó pel que es veu al videoclip, perquè es veu com un grup de 15 persones que la rodegen mentre ella toca el piano. Llavors li tegeixen com una mena de vestit blau, de blau d'aquests de nadons, i li deixen com uns forats. Llavors hi ha gent que diu que podria simular el seu pas per Operación Triunfo, que va ser la guanyadora, amb justament, crec que són 15 concursants, els d'Operación Triunfo... No se sap ben bé, però el que sí que se sap és que parla d'una mena de món imaginari bastant oníric i bastant surrealista, com dèiem.
Hi ha un que porta una samarreta que posa "Me destrozaste la vida y soy Alfred". No? Perquè jo crec que jo va... No col·laboren, no? Ha col·laborat amb molta gent, però amb Alfred...
Però amb l'Alfred no ha col·laborat.
No s'han trobat.
Oníric i eclèctic.
Exacte.
Oníric, eclèctic... Déu-n'hi-do, és que sí.
Tot.
No m'estanya que vagi arrastrada per
clar,
la vida.
Clar.
Ella vol cantar amb força, però li surt així.
En fi, per acabar la cara bé, us porto una de les cançons que més m'agraden de Maya, a la seva col·laboració amb Rigoberta Bandini, de casa nostra.
Home, sí.
I que, a més, és una cançó molt, molt potent i que crec que és una bona manera d'encarar el cap de setmana.
Doncs sona així.
A Maya me ha dicho que un día estuvo bastante perdida. Le he dicho eso nunca se pasa. Me ha pasado su single por WhatsApp. Hoy Paula me ha dicho que un día también se siente incomprendida. Después hemos estado de guasa bailando tuerca en la terraza. Y es que parece mentira que a todos nos cueste la vida, pero de repente hay un día que gritas ¡joder, qué alegría! Hemos amanecido contentas y ya nos da igual lo que piensas. Vamos a subir el volumen y ya no nos ves hasta el lunes antes de almorzar. Una niña fue a lavar, pero no pudo lavar porque tenía que bailar. Así bailaba, así, así. Así bailaba, así, así. Así bailaba, así, así. Así bailaba que yo la vi.
Y luego Adri me dijo que para el twerk la clave, según ella, era poner las manos así, entonces con cadera a cadera. Y con un poquito de...
Cuando la admiro y al terminar he comprendido que es todo tan relativo. Hemos amanecido contentas y ya nos da igual lo que piensas. Vamos a subir el volumen y ya no nos ves hasta el martes antes de almorzar. Una niña fue a lavar, pero no pudo lavar porque tenía que bailar. Así bailaba, así, así. Así bailaba. Tiene que bailar.
Love you, Estelle. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 6700.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Què passa al món? Amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer.
22 minuts que passen de les 9 del matí i a aquesta hora, que abans d'obrir el magazín el volíem saludar amb ell. Oriol Vidal, què tal?
Molt bé, bon dia. Bé, de divendres.
De divendres, eh? Ara hem dit que aquestes nuvolades marxaran a mig matí. I perquè ens ho diu el Miralles, que jo me'n refio d'ella, però...
Ja, qualsevol diria, no?
Té gaire pinta.
Però ho ha de fer bé, no, aquest cap de setmana? Ha de fer sol el cap de setmana i mal temps entre setmana, no?
Diumenge ja s'espera amb algunes plogetes.
Visca.
Sí. Benvinguda sigui l'aigua, eh? Que ja la tenim embassaments al 30%.
Arribaré a un punt, però, que espero que ens podem tornar a queixar de la pluja, diguéssim, no? Perquè ara no
ho
podem.
Hi ha gent que jo he escoltat queixar-se.
Ja hi ha gent que s'avança.
Escolta, comencem aquest repàs setmanal.
Som-hi.
I ho fem mirant Europa.
Oh, Europa, 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 un cel estrellat de joies antigues. Oh, Europa, Europa, Europa...
Et juro que no m'havia fixat mai, però aquest que canta és Lluís Bozzo.
Ostres, ara que ho dius?
Sembla... Ah, mira, no, em diuen que era el Cisa. Jaume
Cisa. Ah, és veritat, sí. Sí.
Té un...
Però hi ha, alguna cosa hi ha, eh?
Sí.
Alguna cosa hi ha.
Té un què del Bozzo.
Té un què.
Me l'imaginava més gran a Europa, eh?
Sí. I alguns se l'imaginaven encara més de dretes, perquè...
Encara més?
Encara més, perquè eleccions europees aquest diumenge... Jo, és a dir, en parlem amb molta naturalitat, però si t'atures i penses el que representen les eleccions europees, no? Si estem votant, som un conjunt d'electors de diversos països. Ahir deia que som el segon electorat més gran del món després de la Índia, que és curiós. És
a dir, clar.
Em sembla com molt fort i molt bonic, alhora. De totes maneres, és una opinió en la que estic bastant sol, perquè tenim una participació molt baixa a les eleccions europees.
Déu-n'hi-do. Són les eleccions en què la gent... Em dóna la sensació, no sé si tu també, Oriol, que experimenta.
Sí, són les eleccions que són una mica gratis, diguéssim, no? I la gent pot jugar, d'alguna manera, i per això passen coses, per això entren coses rares, és a dir, des del Ruiz Mateos, que va arribar a ser eurodiputat en el seu dia, aquestes últimes eleccions a Espanya també ens han portat uns personatges molt pintorescos, no?, que han entrat a l'Europarlament. I el que passa és que, malgrat que són unes eleccions gratis, després veiem que no ho som tant, no? Perquè el resultat electoral de les europees ha generat algun terratrèmol. Sí. Per exemple, els nostres veïns del nord, no? França, han convocat eleccions, el president ha convocat eleccions parlamentàries.
Només saber-se el sondeig.
Només saber-se el sondeig, que és fort. Macron està intentant fer un Sánchez, a veure si li surt bé. Els imitadors de Sánchez en general no els hi surt bé, recordem que li va passar Pere Aragonès.
Tu creus que li sortirà bé, Macron?
Jo crec que és difícil que li surti bé.
És que si no els hi surt bé, arriba el que arriba, eh?
Clar, pot arribar el que pot arribar. És veritat que arribaria en un escenari de cohabitació, és a dir, Macron seguiria sent president i hauria de governar amb un govern i una assemblea nacional controlada possiblement per Marine Le Pen, no?
Expliquem-ho això, Oriol, perquè hi ha gent que encara no ho té clar. Que Macron convoqui eleccions no vol dir que Macron deixi de ser president.
França és un sistema, té un sistema que es diu mixt, que és una cosa molt complicada. Cosa que vol dir que barreja el nostre sistema parlamentari, és a dir, el poder executiu surt del parlamentari, del Parlament, no? Com estem veient aquests dies. No? Aquests dies el Parlament té la missió d'investir un president que serà el president del govern. A França això passa, però també passa que el cap de l'Estat se'l vota directament. No? Per tant, Macron pot arribar a seguir sent president, però que de les eleccions de l'Assemblea Nacional que es faran les properes setmanes, en surti un govern i un primer ministre que no sigui del mateix partit. I això ja ha passat, es diu un període de cohabitació, en què l'executiu té un president d'un partit i un primer ministre i uns ministres d'un altre. No? A Espanya també els resultats de les eleccions també han generat coses, i és la finta de Yolanda Díaz amb una dimissió a mitges, no?, per entendre'ns. Ha dimitit com a presidenta del partit, però ella diu que segueix en la direcció.
No ho entes del tot encara, eh?
Jo, la veritat és que...
No sé si a hores d'ara no sé si ha dimitit o no.
És a dir, jo crec que deu seguir convocada a les reunions de la direcció de Sumar, no?, sense cartera, per entendre'ns. Perquè ella va fer una... És a dir, va dimitir i l'endemà va fer unes altres declaracions, una mica més, perdoneu la paraula, bizarres, no?, parlant en tercera persona, que això jo cada vegada que sento parlar un polític d'ell mateix en tercera persona, se'm posa els pèls de punta, perquè no, és com una espècie de plural majestàtic que no entenc. Sí. Per tant, Sumar no li han acabat d'anar bé aquestes eleccions. Jo, la veritat és que em costa una mica entendre el resultat electoral de Sumar i de Podemos. És a dir, no em costa entendre en la lògica de que PSOE ha concentrat molt vot de l'esquerra, eh? Però sí que és cert, per exemple, jo no entenc per què Podemos treu més vots que Sumar a Catalunya. És una cosa que em sorprèn, no? No sé si és un tema que la marca Podemos en el fons és molt forta, perquè porta molts anys Podemos representant l'esquerra del PSOE.
Potser també que Irene Montero s'hagi visibilitzat més a Catalunya que Yolanda Díaz.
Han fet una molt bona campanya Sumar, Podemos a Catalunya. Irene Montero venint, Irene Montero és una persona que...
Que va anar al debat de TV3 amb espardenyes.
Exacte, i que és un personatge que és simpàtic fins i tot per el possible electorat de Podemos més proper a l'independentisme, no? Doncs Irene Montero és un personatge que és simpàtic. Ja hem comentat els altres inventos que han entrat i... A Catalunya, no? Si intentem llegir el resultat de les europees en clau catalana, per mi la reflexió és la següent, és dir, el PSC segueix arrasant, no? Esquerra, que té un percentatge de vots similar al que va tenir les catalanes, no sé si és que ja ha tocat fons, és dir, que ja li costarà més baixar d'aquest, diria que és un 14%, no?
Jo crec que era una coalició, eh?
Exacte. Això que era una coalició. El que passa és que és cert que és una coalició que jo crec que no afecta massa els resultats a Catalunya, per entendre'ns. És a dir, jo crec que hi ha poca gent que hagi votat a la candidatura d'Esquerra perquè també hi ha Bildu, per entendre'ns, no?
Atenció al que ha passat amb aquesta coalició, que jo no acabo d'entendre, i sort que avui tenim l'Oriol Vidal Barraquer perquè m'ho desllorigui tot plegat. Em sembla que hi ha un escó que és de... formarà part de Bildu, però gràcies a aquest escó es podrà alternar amb Tomàs Molina.
L'acord entre tots els partits diu que l'últim escó se'l parteixen entre Esquerra Republicana i Bildu.
Per tant, Tomàs Molina serà eurodiputat de facto?
Per tant, Tomàs Molina serà eurodiputat de facto. El que no, crec que no està clar és quan, diguéssim.
Val?
Clar, aquí passa una cosa, que és que són partits amb diferents implantacions territorials i en territoris amb diferents poblacions, i per tant fan un acord. Diu, miri, escolti, jo porto una motxilla de vots de tants, per tant em toquen tants llocs a les llistes electorals. I n'hi ha una que balla, perquè com que és difícil treure molts eurodiputats, doncs n'hi ha un que se'l parteixen. Exactament.
Sí, es pot partir un escó?
Sí, perquè al final l'últim que ha entrat pot adquirir el compromís de renunciar a mitja legislatura, i llavors això passa al següent, no? Com que és una llista endreçada, quan un dimiteix, entra al següent. Com passa al Parlament. Al Parlament això també passarà probablement si tenim govern.
Entrarà Tomàs Molina, el que no sabem és quan.
El que no sabem és quan. Val. En principi hauria de ser meitat de legislatura, però, però no sabem quan. I després l'altra lectura catalana és que Junts, no, que ha tret pitjor percentatge de vot que bastant les catalanes, bastant pitjor, té marge per seguir perdent vots, sobretot, jo crec, si no hi ha Carles Puigdemont al capdavant, no? Perquè Puigdemont ha tingut també un paper bastant discret en aquesta campanya, tinc la sensació. I, per tant, bé, jo crec que els resultats d'aquestes eleccions, tots els partits catalans se'ls miren amb la lògica de si els interessen o no unes segones eleccions al Parlament de Catalunya de cara a la tardor.
Dada bèstia, però, eh? 900.000 vots menys per l'independentisme en aquestes europees, eh?
Sí, sí, és una... segueix sent una bufetada.
Tot i així va sortir Toni Comín dient que estava molt contents dels resultats. Cosa que jo no he acabat d'entendre del tot.
A vegades diem que els polítics són actors, però a vegades són molt mal actors, perquè la veritat és que les paraules i les expressions facials d'aquella roda de premsa no estaven compassades, eh?
Val. Anem a més qüestions.
Va.
De la veu d'aquesta dona.
És que...
Déu-n'hi-do.
Com per no estar-ho. Here we go again, perquè again tenim Parlament i perquè és possible que d'aquí unes setmanes haguem de tornar a posar aquesta cançó per dir here we go again, que tornem a eleccions. No? Ja tenim nou Parlament constituït,
sí.
Comencen a córrer els tempos de la investidura. Això ha sigut aquesta setmana, coses que han passat. Una cosa curiosa, i és que el president de la mesa d'edat, Agustí Colomines, va fer una autèntica xapa.
Ui.
un discurs...
primer el discurs.
Excessiu.
Té potestat per fer-lo, eh? Però és que es va equivocar cada dos per tres.
Aquesta és la...
No sé si estava nerviós, si no es va trobar lloc...
No ha de ser un paper fàcil, estar en una mesa d'edat, perquè al final no ja ho saps, que seràs el diputat més vell, però vaja, jo entenc que no ha de ser un paper fàcil.
Certa rigorositat, no?
Faltava rigor, però jo crec que allò del discurs no és... És dir... No és poc greu, i no li vull donar massa transcendència, però en el fons demostra una mica no saber en quin lloc estàs, perquè ser el president de la mesa d'edat és una cosa completament aleatòria, no?, que té a veure amb l'edat que tens, i tens un paper purament instrumental, és a dir, i profundament provisional, no?, perquè el teu objectiu allà és marxar perquè has aconseguit que endreçar un procés pel qual s'escull un president del Parlament i la resta de la mesa. Per tant, va ser un discurs excessiu, jo entenc des del punt de vista personal i humà que Agustí Colomines li feia com il·lusió estar allà president del Parlament i va voler dir una transcendència, però vaja, va estar una mica fora de lloc. L'altra cosa que va passar és que tenim Josep Rull de president del Parlament en un moviment... les eleccions europees han permès, crec, que els partits, per una vegada, fessin bé les coses i no filtressin abans d'hora el que havia de passar, no?
Sí.
Per tant, Rull és president. El simbolisme de que el president del Parlament sigui una persona que ha estat a la presó pel procés crec que és important, no? Josep Rull té un tarannà bastant conciliador. Jo crec que és un bon perfil per ser president del Parlament, però, clar, que la presidència del Parlament estigui en mans de Junts, que té una intenció clara de presentar el seu candidat a la investidura, pot ser que arribi a dificultar, no?, que Illa es presenti com a candidat. I ara està per veure, no?, i en seguim parlant, està per veure quin dels dos candidats es vol cremar abans, no?, i vol passar primer per l'intent de ser investit sense aconseguir-ho, si és Illa o és Puigdemont.
Hi ha qui ha assegurat des d'aquesta taula, amb la taula de debat de dilluns, Manolo Milimestre va dir que amb ell arribaven informacions que sí, la taula de Parlament era presidida per Junts, és possible que la investidura de Carles Puigdemont tirés endavant. Jo no tinc clar a hores d'ara, tampoc.
Jo tampoc ho tinc clar. És dir...
Jo crec que des... No, i des que em dedico això. Des que he nascut, crec que és la investidura menys clara.
Menys clara, sí, sí, estic d'acord.
Tinc molt entre cella i cella, i jo, i perdonareu, però això és opinió molt personal, però tinc entre cella i cella que anem a eleccions, eh?
Jo, ja ho vam comentar després de les eleccions, i crec que estàvem d'acord tu i jo, que és que hi ha dos... Jo veig dos escenaris plausibles, que és o Illa president o sí, repetició electoral. Aquí ha passat una cosa en aquesta línia, no? Que és que el PSC està com enfadat amb Esquerra per haver donat suport a Junts per presidir de la mesa, no? De fet, recordo que la Judit ho va explicar aquí, que sí, a la roda de premsa al Parlament hi havia hagut... No? La senyora Alicia Romero estava
molt enfadada, sí, sí.
Jo he de dir que no ho acabo d'entendre, perquè si l'horitzó realment és que Esquerra investeixi a Illa, crec que té un cert sentit per Esquerra investir a Rull al Parlament, per intentar doncs, que l'escenari final sigui una mica més equilibrat, no? Que la segona institució del país estigui en mans d'un partit independentista, tenint en compte que la primera hauria d'estar a mans d'un partit socialista, i que Esquerra digui, escolti'm, quan podem fer-ho, fem, no? És a dir, quan podem investir a un independentista, ho fem, com és en el cas del Parlament, quan no podem, perquè les majories no sumen en el cas de la presidència a la Generalitat, doncs no tenim altre remei que investir. Jo crec que aquest relat tindria un cert sentit. Però, bueno, si vols, ara parlem de com està Esquerra.
Clar, 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 perquè ara m'ho deies, PSC està molt enfadat amb Esquerra, però també podria estar-ho junts.
Que te vaya bonito, mis mejores deseos, que en la vida recojas lo que siembres de bueno.
I és que en Esquerra Republicana no ho té fàcil, eh?
No ho tenen gens fàcil. Aquesta és la cançó, es diu Patino Estoy, de la Rozana. No sabem exactament a qui li cantarà això Esquerra, si a Illa o a Puigdemont. Perquè Esquerra serà el centre de totes les meves les properes setmanes. Aquesta setmana Oriol Junqueras ha dimitit formalment com a president. El mateix dia que ha deixat de ser president ha fet una entrevista a Catalunya Ràdio, per tant no deixarà, diguéssim... No s'invisibilitzarà en tot aquest procés.
I aquí
no?
Deia que Junqueras marxava del partit perquè no li caigués la llosa a sobre que havia estat ell que havia possibilitat la investidura d'Illa.
Exacte, és possible que aquesta sigui una... No? És a dir, en la lògica entre Junqueras i Rovira, com que Rovira ja ha dit que se'n va, Junqueras podria dir, bueno, doncs, si te n'has d'anar i hem d'investir Illa, menja't tu el gripau, no?
És veritat,
i jo no me'l menjo.
Qui queda en mans d'Esquerra Republicana també és veritat que és Marta Rovira, que és de les que ja està poc d'acord amb investir Illa.
Sí, sí.
Hi ha un joc molt estrany aquí dins.
Hi ha un joc molt difícil. I s'estan movent coses, no? Tardà, que és...
L'amic Tardà.
L'amic Tardà, que és el llançador de globus sonda professional d'Esquerra Republicana, ha dit que ell està a favor d'investir Illa, sí, no? Les joventuts d'Esquerra Republicana han dit que no, la secció local d'Esquerra ha dit que no, i a sobre, per acabar-ho de dubar, ahir s'havia de celebrar una consulta entre la militància de Barcelona, sí, per avalar o no avalar l'accés d'Esquerra al govern de l'Ajuntament de Barcelona. I a mi... aquest moviment, és a dir, prendre aquesta decisió abans de tenir tancada la investidura al Parlament, jo no entenc. És a dir, no sé si és que estan intentant testejar a veure com està la militància. No?
Que jo crec que sí.
Que és una opció. El que passa és que és una opció... Jo no crec en els partits, és a dir, en els partits assemblearis. Entre altres coses perquè les militàncies dels partits... crec que són un corpus electoral...
És evident que tu no estàs d'acord amb tot el que promou el partit. És molt difícil que estiguis d'acord.
Exacte. Però
per tant, és una amalgama de coses.
I qui milita en un partit, no? Va, militen persones profundament convençudes d'aquell partit. Per tant, la militància d'un partit pot no prendre les millors decisions per un país, no? Per tant, jo crec que els partits han de tenir democràcia interna i tal, però hi ha d'haver un punt de gestió de les elites del partit. Per tant, si Esquerra Republicana, el que passa és que el problema és que ni les elites del partit crec que saben què volen fer, però si l'objectiu d'Esquerra Republicana és acabar investint a Illa, no et posis en aquesta situació en què dones l'oportunitat a la militància de dir-te que no vol que ho facis, no? Si aquesta és la posició. Entre altres coses, perquè crec que anar a eleccions és una opció bastant suïcida per Esquerra Republicana, des del punt de vista electoral. Perdrà vots i perdrà diputats pràcticament amb tota seguretat si es torna a eleccions.
I anem a la pregunta de la pregunta, Oriol. És a dir, ahir hi havia d'haver aquesta reunió entre la cúpula dirigent d'Esquerra Republicana i les seves bases, la seva militància, per decidir què feia Barcelona. Resulta que s'hi presenten moltes més persones de la que hi caben, i això es suspèn. Hi ha qui està dient que si s'hi presenten moltes més persones de la que hi caben, vol dir que molta més militància de l'habitual va anar en un acte com aquest.
Exacte.
I si molta més militància de l'habitual va anar en un acte com aquest, és possible que acabés guanyant el no. La pregunta és, què passa si guanya el no? Tot i que era una decisió avalada per la cúpula del grup, no consensuada, perquè no tothom va dir que sí,
no,
però vaja, bastant avalada per la direcció del grup parlamentari, en aquest cas del grup del consistori. I la segona és si una decisió com aquesta pot influir o no el que passi al Parlament de Catalunya.
Jo crec que és evident que hi influeix, no? Perquè en el fons... és difícil que en un moment en què el partit està tan descomposat, no?, i la militància està tan desencisada, no crec que la militància estigui preparada per fer una anàlisi fina sobre el tema. No és el mateix entrar en un govern municipal de Barcelona que entrar al govern de la Generalitat. No té la mateixa transcendència pel que fa a polítiques públiques, no té la mateixa transcendència pel que fa al final o no al final del procés, no? Per tant... És a dir, entrar a l'Ajuntament de Barcelona és convertir-te en un gestor, no?, en un gestor d'algunes polítiques públiques. Uh-huh. Donar suport o no a Illa, a la Generalitat, té afectació sobre temes transcendentals del país i del moment històric del país que viurà els propers anys. Per tant, no és exactament la mateixa decisió, però jo crec que la militància farà la mateixa lectura. És a dir, estem disposats a cedir i recolzar els socialistes en les institucions catalanes, siguin a l'Ajuntament o sigui la Generalitat, I la tendència, pel que veig a les xarxes i pel que em comenta gent d'Esquerra Republicana, és que la militància està més en el no que en el sí.
Veurem què acaba passant, perquè encara no tenim data, eh?
Encara no.
Veure què és el que... No poden triar gaire, vaja.
No.
Vaig jugar la setmana vinent. I la setmana vinent tot es solaparà amb que Josep Rull convoca aquesta ronda de contactes i dimarts... No, dimarts comença la ronda de contactes, perdoneu, i dimecres Josep Rull va dir que ja anunciaria si hi hauria investidura o no. I veurem qui s'investeix primer.
I veurem qui es presenta a la investidura.
O qui es presenta, vaja.
No, i qui es presenta físicament a la investidura.
Ah, val.
Per parlar del següent tema.
Ahir vaig escoltar Gonzalo Boy en alguna entrevista que deia que Puigdemont vindrà, eh? Vindrà a la investidura.
Això diu.
Sigui el dia que sigui. Haurem de veure-ho. Per cert, amnisties. Ai, l'amnistia.
Waterloo Sunset, de The Kings, Tamacla, i esperem que Puigdemont estigui, i la resta d'exiliats estigui més a prop de veure el seu últim sunset a Waterloo, perquè poden tornar a casa.
Menys comín,
exacte. Que
s'hi quedarà.
Que probablement s'hi quedarà, però podrà anar tornant. No s'ha aprovat. S'ha publicat la llei d'amnistia amb la rúbrica de Su Majestat el Rei.
Sí.
No és poca cosa.
A mi em costa molt d'entendre que hi lluiti tant... És a dir, no que hi estigui en contra, que puc entendre que el Partit Popular, segons els seus postulats, hi estigui en contra, però que estigui tan en contra amb tanta vehemència, amb tantes ungles, si m'ho permeteu, amb tanta mala llet, havent-hi per aquí la firma, la signatura del Rei.
El que passa és que, és a dir...
Ja sé que el PP sempre pot dir al Rei li toca el que li toca, que és firmar. Eh?
Clar, és que
clar,
si el PP posés sobre la taula, no?, el Rei, que seria tant com dir que el Rei hauria de prendre una decisió cada vegada que signa la llei, la crisi constitucional que es munta és de molt cuidado.
No, però és que més o menys, sense dir-ho, estan dient això.
Sense dir-ho estan dient això...
I el PSOE no ho està usant, eh?
No,
cosa que em sembla perfecta.
Sí, perquè és que la deriva d'això és molt preocupant.
Sí.
Molt, molt preocupant. De fet, s'acostaria al gran error del Rei, que és el discurs del 3 d'octubre, no? Diguéssim.
Exacte.
És a dir, escolti, una cosa, el seu paper no és valorar els esdeveniments polítics, ni molt menys, no? I ni valorar la possible encaix constitucional d'una llei, no? Perquè aquesta no és la seva feina. Hi ha un tribunal constitucional que es dedica a això. Per tant, no és la no és la feina del rei. Jo us he de dir que a mi em fa molta il·lusió que el rei hagi hagut de signar aquesta llei, sincerament. Em sap greu, aquí estic ja fent, donant la meva opinió, però em fa una certa il·lusió...
Que no hagi fet amb signatura digital.
Exacte. que perd una mica de màgia, no? Per tant, ja tenim la llei d'amnistia en vigor i ha començat el ball de posicionaments i reposicionaments de les diferents parts. A destacar, doncs, la Fiscalia del Tribunal Suprem, no? Mm-hmm. Que és una elit entre tots els fiscals, que han fet una declaració d'aquestes que no s'entén perquè ningú els ha demanat que la facin, posicionant-se en contra d'amnistiar els condemnats per l'1 d'octubre pel delicte de malversació, mm-hmm. quan, de fet, la llei preveu que només no es pugui amnistiar la malversació quan hi ha hagut un enriquiment personal, cosa que és evident que en aquest cas no hi va ser. De fet, jo diria que de tots els temes que es van veure en el judici del procés, el de la malversació és el que s'aguanta més amb pinces, perquè ningú va poder demostrar exactament transferències de diners de la Generalitat per comprar urnes ni per fer res de tot això. I per ara tampoc cau l'ordre de detenció, la d'àmbit estatal, contra Carles Puigdemont. Per tant, hem de veure què passa quan hi hagi la sessió d'investidura, perquè el posicionament del seu partit i el seu és que vindrà tant sí com no, i veurem si tornarem a veure un ball de tensions i de show político-policial, no?, amb una possible detenció de Carles Puigdemont quan vingui el dia de l'investidura.
Veus que estem en un momentum, de veure què passa respecte a moltíssimes coses, sí. Per tant, m'enduc aquest titular. A veure què passa.
A veure què passa.
Oriol, com sempre, gràcies, que vagi molt bé.
Igualment.
Nosaltres que anem a publicitat i a la tornada de seguida anem cap a la Sagrada Família amb el Magiró.
Ràdio Estel.
Estances temporals Domus Vi per a persones grans. La tranquil·litat de saber que el teu familiar està ben atès i, a més, realitza activitats terapèutiques i d'oci mentre fa noves amistats. Més informació a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi és al teu costat.
Barcelona és molt més. És gaudir de més de 5 quilòmetres de costa i platja. És descobrir parcs i espais naturals. Barcelona és arribar fins als Pirineus. És viure l'art i la cultura. Barcelona és única. És un munt de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.